Ràdio Estel. Escoltant, sentiràs. Al matí, a Ràdio Estel, amb Mercè Raga.
Va, que ens queden res. 3 minuts per arribar a 3 quarts de 2. Em diuen que tenim la Sílvia Muñoz ja en línia. Res, no, a veure. Sílvia.
Ja acaba de desencotxar l'expresident dels Estats Units, Barack Obama. Ho ha fet juntament amb la seva família. Ja es coneix perquè estem en una distància molt, molt, molt llunyana i desconeix si també anava amb ella el director de cinema, Steven Spielberg. Espectacular l'arribada que han fet amb una comitiva de cotxes brutal al carrer Mallorca. Està completament barrat. L'expresident ha entrat per una porta secundària, en aquest cas per l'accés del carrer Mallorca, perquè us feu una idea, és la façana de la Glòria, i en aquest moment ara mateix ja acaba d'entrar a l'interior, i per tant hi ha màxima expectació. Crec que encara no acaba de baixar. Estem esperant a veure si veiem la imatge, però...
Això és de pel·lícula, Sílvia, eh? És una arribada de pel·lícula. Ma, tu dius, Sagrada Família, Barack Obama, Steven Spielberg d'un costat.
Ha sigut espectacular l'arribada, la comitiva de cotxes, la majoria de tots ells negres, grans cotxes, i ara mateix estan tots parlant el pas d'aquest carrer Mallorca, que a hores d'ara hi ha un espectacular també dispositiu policial. Moments abans també els policies han inspeccionat el que ve a fer el subsol, el clavegueram, i ara mateix ens barren el pas tot el que ve a fer tota la illa d'aquesta part del carrer, i per tant estem pendents perquè encara pensava que sí que havia baixat, però crec que encara no ha baixat.
Encara no s'ha obert la porta. Sílvia, tu que ets així petitona, a veure si pots colar cap allà.
És molt complicat, el dispositiu policial és molt, 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 la veritat és molt gran, i bé, la veritat és que hi ha molta expectació.
Molt bé.
Ja de per si la Sagrada Família té grans visitants, tant per dins com per fora, que es paren, s'aturen a veure-la i a visitar-la, doncs ja ara mateix també és una punta, doncs us podeu imaginar...
Com està ara mateix? Deu estar plena, no?
Està plena, a veure... Sí que és cert que de per si aquesta zona és bastant concorreguda de turistes, de visitants, però el que ve a ser la barrera policial que hi ha en aquest carrer ara mateix, en el carrer Mallorca,
molt bé.
Hi ha multitud de gent esperant a veure si en el moment en què surti l'expresident Barack Obama si fa una salutació.
Home, sí, saludarà, no? Sí.
Com hem vist, durant el matí, que ha visitat el Museu Moco,
sí.
On ha passejat també pel bon i amablement amb tothom i amb un aire molt de naturalitat, saludat a tots els visitants, a tots els ciutadans de Barcelona que hi havia en aquell moment, i per tant estem a l'espera
a veure com obre la porta. Sílvia, ho hem de deixar aquí. Moltes gràcies. Si entrés, ens ho dius abans d'acabar el programa. Si arribés i aquesta salutació, no?, amb tota la gent que esteu allà, aquesta expectació en aprís, t'ho diràs. Barack Obama, Steven Spielberg, a la Sagrada Família.
Què tal? A mi m'hagués agradat més anar al sopar d'ahir amb ells, eh? Mira, ara haver d'esperar i perseguir-los avui a veure si els trobem a Montjuïc.
A mi m'han dit, què prefereixes, anar a veure a l'Obama o a l'Anna Priscila Magrinyà? No he dubtat. Jo aquí directe.
Gràcies, Sílvia.
A vosaltres.
Una abraçada forta. Va, recordem que avui divendres i diumenge Bruce Springsteen, per si encara no ho sabíeu, que tocarà a l'Estadi Olímpic. Sí, dos concerts farà a la capital catalana.
Que interessant.
Molt. Donen el tret
queden
de
sortida. Entrades, potser, no?
Sí, jo crec que sí, alguna. Si les busques, Vallejo, encara ens veurem al concert d'avui. Va, Anna Pris, tu que ets de Bruce o no?
Moment, és que no he avisat a ma mare, que m'havíeu canviat l'hora, i li estic
dient
que
no
m'estava
pendent.
Trucant. Un segon, mama, faig secció ara. Un segon, secció ara.
Digue-li per la teva mare, sempre estàs molt pendent, que ara
sí,
l'hem despistat,
sí, clar,
avui.
Va, és que vegin important i aleshores em canvieu. Ai. Cap problema. Bruce Springsteen, a mi
Bruce
no...
Springsteen.
No,
tu ets important i ho saps. A veure...
A mi no em fa...
Tu no et fa el pes.
No, però no passa res.
No passa res. Hauria
d'haver algú així, no?
Sí,
si no, si tothom...
Home, si
fos...
no tindria gràcia la vida.
Si
clar
tothom
que sí,
hiperventilés tant sí. amb Bruce Springsteen...
Estaríem tots morts.
Mare de Déu.
Jo estic hiperventilant, també, eh?
Però de la calor que fa.
Fa calor aquí, ara, una altra
vegada, no? Fa molta calor.
Tot l'aire.
Fa molta calor. No passa res.
No passa res.
Morirem tots fregits.
Va.
Cap problema. Avui no us porto un tema molt alegre. I us havia fotut un rotllo impressionant en el guió...
Per un moment, avui que vinc jo, un tema que no és alegre.
Quan ve la Vallejo, dic, escolta, doncs...
Una cosa mústia.
No, no, un tema una mica feixuc, d'història, terrorisme...
Però
saps,
si ens ho expliques tu...
Però us ho explico ràpid, sí. Perquè té un colofó que és el que a mi...
Ah, hi ha cirereta.
On vols anar a parar.
És on vull anar a parar, hi ha la cirereta del pastís. Avui fa 46 anys, tal dia com avui, de 1977, acabava el judici contra alguns membres de la fracció de l'Exèrcit Roig. Sabeu què era la fracció de l'Exèrcit Roig?
No, jo no.
Ara us ho explicaré ràpidament. Va. Comencem així amb una miqueta
una
de
mica
música...
d'atenció, eh?
D'atenció, perquè aquesta cançó es diu Rote Arme Fraction i és de Michel Van Dyck. Amb el maig francès com a paradigma de revolta, l'Europa occidental, doncs, de finals dels anys 60, va veure néixer un seguit de moviments revolucionaris que volien canviar el món, no? Que volien fer del món un lloc millor. I aleshores, què passa? Que alguns anaven de manifestació, uns altres es posaven floretes al cap, uns altres estaven tot el dia fumant porros, fes l'amor i no la guerra...
Hi havia una mica de tot.
Hi havia una mica de tot, però hi va haver grups de gent que van creure que havien de passar a l'acció armada per enfrontar-se al poder dels governs, no? Uh-huh. I aquest va ser el cas, doncs, passar a l'acció armada, fer terrorisme. Hi ha qui fa terrorisme d'estat i està fora de l'estat, doncs fa el seu propi terrorisme. Va ser el cas d'una banda alemanya, a la República Federal d'Alemanya, que es deia això, Rote Arme Fraction, la RAF, que era la fracció de l'Exèrcit Roig. Però la gent coneixia aquesta banda amb un altre nom, amb un sobrenom que es deia Baader-Meinhof. Dius, hosti, per què Baader-Meinhof? Perquè dos de les persones més importants dins d'aquesta banda es deien així, l'Andreas Bader i l'Ulrike Meinhof.
Llavors no es van trencar el cap.
No es van trencar. Van dir, on hi ha el Bader i la Meinhof?
Exacte.
Doncs vinga, Baader-Meinhof. Aquesta gent van cometre una sèrie d'atemptats, tenen morts en el seu currículum, eren anticapitalistes, antiimperialistes, estaven a favor de l'acció directa i de la lluita armada, i es van començar a fer famosos, sobretot l'Andrea Bader, el van detenir per una sèrie d'accions. Llavors l'Ulrike Meinhof, que era periodista, va dir, mira, jo ara el que faré és una sèrie d'entrevistes amb aquest noi perquè vull publicar alguna cosa sobre ell. I van quedar en una biblioteca i el que passa és que estaven tots conxorxats i amb aquella falsa entrevista van aconseguir que ell pogués fugir.
Val.
A partir d'aquest moment és quan el grup terrorista es coneix, no?, com a Baader-Meinhof. Mm. Una periodista, que ho tenia tot. Tenia marit, tenia fills, tenia una bona feina i va decidir passar a l'acció armada perquè hi havia molts problemes al món, moltes guerres, i volia aconseguir a través d'aquestes activitats que feien aquesta gent, activitats violentes, per altra banda, volia aconseguir un món millor. Cançó, Baader-Meinhof, és que té moltes cançons.
Però pot ser al·lucinat.
Aquesta gent.
Tenien llista de Spotify, aquests.
És que van ser molt coneguts. Què feien? Atracaments a entitats bancàries, atacaven edificis militars dels Estats Units, atacaven casernes de la policia alemanya i també empreses dels grans magnats del món periodístic.
Anaven allà, també.
Sí. Tothom, n'hi havia una mica per tothom. Al final, però, els van acabar detenint el 1972 i els van tancar dins d'una presó a prop de Stuttgart que havien construït perquè els poguessin tancar ells. Van fer una vaga de fam, un dels detinguts va morir en aquesta vaga de fam i també va aparèixer Ulrike Meinhof penjada a la seva cel·la amb una tovallola i van dir que s'havia suïcidat.
Però tu creus que no?
No ho sé, però sempre hi ha hagut el dubte que si era suïcidi o que algú ho havia fet per ella.
L'havien...
No ho sabem,
no ho sabem en aquest cas.
No ho sabem. El 28 d'abril del 77 hi ha el judici i tots tenen la mateixa sentència, que és cadena perpètua. I ara si us dic que el 18 d'octubre del 77 es coneix com la nit de la mort de Stammheim, que és el nom de la presó, perquè apareixen tota la resta morts.
Com?
En Bader, amb un tret al cap, ja em diràs tu d'on havia tret...
Això és com el que està passant a Rússia, que si no caus per la finestra caus esquiant...
Amiga,
si no...
amiga. Una altra noia, la Gudrun Enslin, penjada. Un altre noi traslladat amb una ferida de bala a l'hospital on va acabar morint. I finalment una noia, l'Ingmar Moller, va estar ferida amb quatre ganivetades i és l'única que va sobreviure.
Anava a dir, però va sobreviure ella.
Ella va sobreviure, ja no ha dit mai més res. Però per això et dic que les teories de la conspiració, clar... Que apareixi l'Ulrike Meinhof penjada, dius, no ho sé, però que després tots apareguin morts. Diuen que van fer un pacte i van decidir suïcidar-se.
Claro, claro, claro.
No ho sé. Si us interessa el tema, que de veritat que és molt interessant, hi ha diversos llibres, i si no hi ha l'opció ràpida, que és una pel·lícula, que es diu The Bader-Meinhof Complex, que és del 2008, i explica amb tot tipus de detalls les peripècies d'aquest grup terrorista dels anys 60 i 70. Però jo vull parlar d'una altra cosa. To be governed is to be
watched, inspected. Això era una prèvia.
Era una prèvia que ha trigat quasi tota la secció,
sí,
no?
Sí, perquè jo m'he cregut. O sigui, jo estava ja direccionada.
Bueno, ja us...
A veure, molt bé aquesta entradeta.
Ens has fet una recomanació cinematogràfica.
Sí, és interessant.
I us he explicat una mica d'història contemporània, que sempre està bé recordar-la.
Però avui tu
què volies?
Clar, de què has vingut a parlar aquí?
Jo us he vingut a parlar del fenomen de Bader-Meinhof, que no té res a veure amb Andrea Bader i Ulrike Meinhof, o sí, però vull dir, no amb les seves vides. Però clar, si vinc aquí a explicar-vos el fenomen de Bader-Meinhof sense explicar-vos qui eren Andrea Bader i Ulrike Meinhof...
És que bé que ho fas,
Anna Pris. No, saps què passa?
Corxo.
Què?
Adéu, que tot està connectat.
És que ho digui jo, ho diu la Mercè Raga, saps? Què és aquest fenomen, aquest rotllo que us he fotut d'història? Perquè es defineix, com a aquest fenomen, es defineix en una situació. I és aquella situació en la qual coneixem una informació nova. Per exemple, doncs, qui eren Andrea Bader i Ulrike Meinhof, un grup de música que acabem de descobrir.
En Bruce.
Que acabem
de descobrir.
En Bruce, de fet, ja no seria Bader-Meinhof perquè fins a la sopa el tenim. Jo què sé, doncs un nou restaurant, el que sigui.
Ah, té nom, sí.
Algun tipus d'informació que acabem de conèixer, no? Doncs l'Olga em diu, Anna, has d'anar a aquest restaurant Juan Chimpán, que està boníssim, que tal? I què em passa? Tu m'has parlat d'aquest restaurant fa una estona, jo no n'he sentit mai a parlar abans,
i de sobte
tot fa... moltes coses fan referència a aquest restaurant.
És veritat. Ai, això té un nom?
És el fenomen de Bader-Meinhof.
Vale.
I per què es diu el fenomen de Bader-Meinhof? Mira, va començar el 1994.
Però això és el que es coneix com a senyals, no?
Això són senyals.
Són senyals que dius, no? Sí o no?
Però són senyals que et porten a què? A quedar en el restaurant que m'ha dit l'Olga? Tu creus en...
Jo, a mi em passa... Sí, jo...
Ets una miqueta així supersticiosa?
No, però sí que és veritat que és això, que és aquest efecte que dius tu, que parlen d'una cosa i de cop i volta, a partir d'aquell moment, només existeix aquesta cosa. No?
La qüestió va començar... És un fenomen... A veure... Ara us vull dir, no és res científic, va començar com
és
una...
És com un boca orella, no? Que potser algú s'ho va... O què?
Sí, mira, el 1994, quanta gent devia tenir internet a casa seva en aquell moment?
No gaire.
Zero i mig.
Doncs imagineu-vos, hi havia un diari online que devia tenir un disseny d'aquests macos dels orígens, que es deia St. Paul Pioneer Press, a Minnesota, als Estats Units, i algú va escriure a l'apartat de comentaris que després de sentir el nom de la banda armada, de Bader-Meinhof, l'havia sentit per primera vegada, se'l va tornar a creuar pel camí en diverses ocasions en menys de 24 hores. Diu, hosti, acabo de llegir un article sobre els Bader-Meinhof i en 24 hores me'ls he trobat, o ves en un cartell, o algú me n'ha parlat, o he obert un llibre i la pàgina per la qual l'he obert ha aparegut aquest nom. Aleshores, el comentari aquest va fer bullir l'olla de tal manera que es va fer gran i es va escampar arreu. Anys més tard, el 2006, el professor de lingüística de Stanford, Arnold, ara no sé dir el cognom perquè és d'aquests wiki, va anomenar aquest joc mental com a freqüència il·lusòria. I segons ell es deu a dos processos psicològics.
A veure, quins són?
L'atenció selectiva, que apareix quan aprenem alguna cosa nova i sense ser-ne conscients estem més atents buscant-la, vull dir que nosaltres mateixos ja la busquem, i el biaix de confirmació, que segons llegim a la nostra gran font d'informació, que és la Viquipèdia, és una tendència a tenir en compte esdeveniments o elements de tal manera que confirmin les nostres preconcepcions, provocant errors en la interpretació del món que ens... Vaja, que nosaltres volem trobar
Twitter.
Això seria Twitter. Que avui en dia això seria Twitter.
Mira, ara que dius de Twitter, si teniu curiositat, perquè l'Obama ja està, ja ha descotxat, ja directament hi ha arribat, a la seva de família, que ara ens ho expliquen els companys informatius a l'estat migdia, tot el que ha fet, tot el que ha fet, en el transcurs d'avui.
Suposem.
Home, sí. Però els nostres companys de xarxes, si voleu veure el moment
en què baixa del cotxe,
heu d'entrar a les nostres xarxes socials, a Twitter. El que dius de Reus?
Que espero que li diguin que Gaudí era de Reus.
Home, sí, clar, que li diran.
A veure,
no? Veuràs amb aquesta guia, la guia que li faran.
Hi ha gent que diu que és de Reus.
O sigui, Baden-Meinhof. Això és com quan estàs embarassada, que només veus embarassades, et tens el carnet de conduir, no pares de veure L's, t'has trencat la cama, tothom va en crosses...
Doncs és això, és el fenomen de Baden-Meinhof. De res, noies, sabia que no podíeu dormir aquesta nit sense conèixer aquesta informació.
Tu i el Bruce ens ha fet el dia.
Et dic una cosa, que aquesta nit el Bruce no digui "Bona nit, Baden-Meinhof!"